Fabricació pròpia.
Molt bona tarda a tothom. Finalment, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, i les organitzacions agràries s'han reunit aquest matí. De fet, continuen reunits a aquesta hora. I tot això per respondre a les peticions del sector que porten dies sense dormir i en peu de guerra. Estem davant d'unes mobilitzacions històriques. I dèiem, sense dormir, com són aquests Sleep Won't Sleep dels Cat Empire, perquè els pagesos hi seran i, si ho han de patir amb hores sense descansar, ho faran i allà hi seran. I com escriu el periodista Francesc Canós en el seu darrer llibre, Catalunya no acaba la panadella, la pitjor collita és no sembrar i per collir orgull s'ha de plantar orgull. I els països també produeixen, venen i mengen orgull. Demà, per cert, conversarem amb el mateix Francesc Canós del Fabricació. Recordem que la revolta pagesa demana que els ajuts per la sequera no tinguin condicionants i que els compromisos assolits fins ara es plasmin en acords de govern català. L'entitat, a més, demana recuperar el nom del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i ara el que cal és escoltar-los, és entendre'ls i ajudar a complir les seves demandes justes. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Tres minuts que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda. La sotsdirecció del Fabricació Pròpia, Marta Jarque.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Els guions, Cesc Marginet.
Hola, bona tarda. Estic content, avui estic content perquè és dijous. Avui m'he despertat.
I avui has dormit, avui cosa dormit. Que els pagesos no fan.
Correcte.
Tu sí, tu has dormit.
No, allà,
quan feia que no dormies?
Molt. I els pagesos allà sobre el John Deere...
Què vols dir, molt?
Ui, jo no dormo.
Ah, no?
No.
Dorm poc, no?
Durant dies.
Jo només dormo un cop cada 4 anys, per això avui he caigut en 29.
Ja et veia els ulls.
Avui és el dia que he dormit.
Sí.
Anyo bisiesta, eh?
Exacte, o bisiesta. Bisiesta. Fiesta.
No estàs mal.
Francisco, bona tarda.
A mi no em parleu de dormir, eh? Sí.
Tu ja no saps què és, no?
No. Mira, avui hem dormit 5 hores del tirón i estic més destruït que mai. Sí.
Això passa.
Una mica rècord, eh?
Això és com fer esport, que ja diuen que no és saludable. Dormir no és potser tampoc ho és.
Sí, que ho és.
S'estem mitificant
que...
No.
T'asseguro que ho és.
Sí, que ho és. Tu
com portes el son, Jarque?
Digue'm.
Desperta.
Mira la son.
Avui tampoc, no vinc ben dormida.
Però hi ha hagut algun impediment nocturn aquesta nit o no?
Ni ensaladilles.
No ha estat cap element extern, va ser, per dir-ho així, per decisió pròpia. Fabricació pròpia, decisió pròpia.
Bueno.
Que no vas dormir.
No tant com m'hagués convingut.
No, s'ha de dormir.
S'ha de dormir.
Però estem molt bé, eh? Ani. Cap problema.
Qui està ben despert és en Ferran Capdevila des de la Peixera.
Hola,
la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla, al món digital, a la vida pràctica i a la interpretació simultània, la Marta Medina. I avui, al món sonor, José Matosas i Paula Moreno. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Escolta, pregunta-li a la Vallejo si ella ho sap dir, això.
Sisplau.
Amb aquella veu
sisplau.
Que
té. Pobreta Olga.
Que como me la maravillaría yo. No, maravillaría yo. Que como me la maravillaría yo.
Olga Flores.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda, fabricació pròpia.
Bo. Passa la moral.
Prendràs mal, Jarque. Necessitem sencera, eh?
Perdoneu, ho he fet bé, eh?
Molt bé.
El millor dia. El millor dia. Bé, d'aquí repassem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació, si hi som tots. Després, la Jarque avui farà la digestió amb la Magalí Homs. Sí que hi ets,
sí.
Directora del Festival Flic. I és que arriba la nova edició del Festival Flic, que pretén, ja sabeu, apropar la literatura als nens i nenes i també joves mitjançant la creació i l'experimentació, Jarque.
Sí.
Un festival diferent on hi posarem la lupa després d'inat. Dijous en què parlarem de l'addicció a les pantalles. En parlarem, molt interessant aquesta conversa, amb l'Helena Maria Ojando, que és professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna. Qui tenen les pantalles, Cesc, dels mòbils que fan que no puguem deixar de mirar-les?
No ho sé, però jo no me n'he pogut desenganxar. Estic aquí.
Des que has arribat.
Des que he arribat. Que estic
fa dues setmanes que estàs aquí amb el mòbil, no? Les pantalles creen addicció, que ho hem dit molt, això.
Sí, home, i tant.
Molt, però que ens ho expliqui avui l'Helena Maria Ojando. I no sé si us ha passat això també a vegades, que vas perquè necessites el mòbil per escriure en WhatsApp i de cop i volta et dones compte, dius, ui, ha passat una hora.
I no has escrit el WhatsApp.
I no has escrit el WhatsApp, però has mirat altres coses.
I una hora, rai. Si són dues i tres.
No em passa el temps.
Doncs li preguntarem avui a l'Helena i que sobretot ens expliqui per què passa i com podem doncs, deixar de fer-ho. I a les 4 avui tenim un cacau meravellau amb l'actor Pablo Capuz, que ens parlarà de la minissèrie que s'acaba d'estrenar a la televisió espanyola, Los Mil Días de Allende.
Esa fue la última vez que le vi. Hace 50 años de un día negro.
Que Dios te acompañe. Acompaña al pueblo.
Acepto este triunfo y se lo debo al pueblo de Chile. Será contigo.
Allende decía que somos dueños de nuestro destino.
Ell fa de Manuel Ruiz, que és un dels narradors del que va passar just el dia del cop d'estat. És molt interessant. Parlarem amb ell a partir de les 4. A part d'aquesta minissèrie, també parlarem del seu pas per Merlí Sapere Aude, perquè el Pablo feia de Rai. I també li volem preguntar doncs, aquesta repercussió que continua tenint la sèrie a nivell internacional. Ostres, Uri. I amb les notícies del cor d'en Jaume Borja, també l'historiador Jordi Cerdà, que avui ens parlarà de la història del telèfon. I amb en Santi Jiménez i amb Toni García Ramon, amb el seu Apocalipse Now, arribarem a les 6 de la tarda. Vinga, va, 8 minuts que passen de 2:15, ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela. Que avui la realitat paral·lela estem de celebració.
Sí, m'ho he trobat. Després en parlarem. M'he trobat que avui se celebraven coses, jo no n'era conscient, se m'ha indicat una missió i s'ha complert més o menys.
Va, segur després que s'ha complert.
Però abans de passar la festa, Mercè, si et sembla, baixem un moment als inferns. Serà una visita breu. Però a mi m'agradaria compartir amb vosaltres l'experiència que visc cada matí al metro quan faig la connexió de la línia verda a la línia blava, parada diagonal, perquè us ubiqueu.
Sí.
Un recorregut d'uns 50 metres, aparentment inofensiu, però amb música.
Oh!
Amb una selecció del que jo crec que són els pitjors músics del món. Ja són molt dolents. Jo els hi dono de tant en tant una monedeta amb l'esperança doncs, de que s'apuntin a algun curs, que es distreguin fent altres
que
coses.
Que marxin, no?
Si us sembla, ara escoltarem l'actuació d'avui, perquè el cantant estava especialment fi. Us heu d'imaginar un home, s'ha posat la foto, de mitjana edat,
sí.
Amb gorra, i a una mà hi té un micro, i a l'altre, al mòbil, on llegeix la lletra de la cançó, que ja això no és, ja és garantia de que potser no ha assajat prou.
I va abrigadíssim, a més, molt, o sigui, amb bufanda i tot a dins el metro.
T'haig de dir que segle XXI,
sí.
Mobile World Congress, pantalles, és molt normal veure músics amb iPads d'altres escenaris.
Potser és perquè estan...
No sé si és ben bé el mateix.
Potser són addictes a TikTok. Estan mirant vídeos a TikTok.
I no estan llegint partitures, eh?
Mira, li preguntarem a l'Helena. És que això pot passar, que estigui com amagat, eh?
I tant, i tant.
Potser... Jo he de ser sincera, la veritat és que no li he mirat la pantalla. No sé què està mirant, però jo he intuït que estava llegint la lletra de la cançó que cantava. Bé, parlem d'un home que segur, estic segura, té molts talents, Mercè, però cap de relacionat amb la música. Escolteu. A veure, jo no sóc música, però això està desacompassat, desafinat.
Té, té un aire...
Aquí, aquí.
Ho has pensat, tu,
no?
Al final, me recordava una mica el Manolo García, eh?
Manolo García?
Sí. Estic d'acord. Té
una... Un deje.
Un deje.
Però avui tu octaves per sota, eh? Manolo García canta hiperagut. Aquest home. El que sí que és a dir que tenia un bon sound system, aquest tio, perquè se sent la música per sobre de tot, eh?
Sí, això sí. Clar, ell té un amplificador Baffling. Molt gran.
Molt lloro.
Exacte, i potser no té molt bona veu. La veritat és que, clar, l'he gravat en vídeo i, clar, jo dissimulo, per això no és gaire llarg el tall, perquè jo passo per la, jo passo pel
passes
costat
per
caminant.
Davant, clar.
Saps? I, no, a veure, que, no vull
no
que m'enganxi.
No és el que estem escoltant, eh? No seria això.
Ah, bueno. Mercè. Estem parlant d'un ciervo que brama, eh?
Bueno.
Bravo,
José. No, ui, heu tret aquest tema, ja.
El què?
El ciervo
bueno,
que brama.
Bueno, és que diu això ell, eh?
Sí, El ciervo que brama. Que estem aquí, en aquest programa, estem molt interessats.
Sí. Mira, Mercè, si us sembla, el vaig enganxar un altre dia. Sí que és veritat que encara és més curt l'extracte que ara escoltarem, però perquè seguiu una mica palpant aquesta, la tonalitat del cantant. Posa'l, José. No.
I aquí hi havia problemes de ritme, no?
Jo el que voldria preguntar, i aprofitant que a la taula tenim un músic, això qui ho regula? Perquè jo no... vull dir, qui dona que les llicències
als metro, vols dir?
Sí.
Sí que està regulant. No, sí. Suposo que la TMB, perquè no t'hi pots plantellar perquè sí.
Jo crec que sí, que pots enviar la teva proposta.
Hi ha concurs.
Hi ha concurs, correcte.
Hi ha concurs i, de fet, hi ha dies. Hi ha estacions, vull dir, tu t'envies. Aquest dia vas amb aquesta parada.
Clar, no s'hi pot presentar qualsevol. És a dir, tothom es pot presentar a una...
Ah, bueno, sí. No.
Tu t'hi pots presentar.
No et pots plantar un metro, una estació de metro i posar-te... És a dir, que home ha passat algun tipus de càsting com a Eufòria.
Has de tenir el seu de català, crec.
Per tant,
sí.
Bé, si us sembla bé, seguirem... jo us seguiré portant, diguéssim, informant de les novetats que hi hagi en aquest raconet de Diagonal per anar avaluant, potser, que millora, saps? Vull dir, potser veiem una progressió al llarg del temps.
A mi m'agrada molt un home, segur que l'has vist, perquè jo també hi passo per allà.
Sí. El de les castanyoles?
Té tot tipus de percussió menor, castanyoles, caixa, i a vegades fa palmes, també.
I ho fa tan bé.
Molt.
Ja l'enganxaré un dia.
Es posa els seus casets i va fent, eh?
Però aquest ja és un senyor d'edat.
Sí.
Té lletra menuda, aquest.
Sí. Ja fa dies que està allà practicant.
Et dic que va amb casets.
Sí, ja està. Això és definit.
Avui és un músic vintage.
A la realitat paral·lela volies parlar d'una altra cosa.
Exacte. Fins aquí posem punt i final al nostre viatge a les tenebres, perquè avui, com dèiem, Mercè, estem de celebració i des d'aquí felicitem a PSPC, Pedro Sánchez Pérez Castejón, que avui és el seu aniversari i ho fem amb una canció molt especial. Cierro que brama. Què deia el Pedro Sánchez?
No deia res, tu tira.
Jo quería felicitar-te.
Ah, això també deia.
Bé, el president del govern espanyol i de l'elegància va néixer fa 52 anys a Tetuán, que no és la rotonda del passeig de Sant Joan, això és un barri de Madrid, que curiosament porta el mateix nom. Com us comentava al principi d'aquest espai, a mi aquest matí jo he arribat, no me la veia venir, se m'ha encomanat una missió que era felicitar els Pedro Sánchez per telèfon.
Però la missió era, o sigui, arribar a Pedro Sánchez.
Sí, i això se n'ha encarregat el Ferran, que ha fet una feina exhaustiva.
Val.
Ha fet un buidatge a les pàgines amarilles i ha trobat, doncs, Pedro Sánchez de tot el territori espanyol. I això, què passa? Doncs que m'ha portat molts problemes.
A veure.
El número marcado no existe.
Ai. Perfecte. Això només començar.
Això, ja, què passa? Doncs que hi havia molts números, perquè estem parlant de les pàgines amarilles, què passa? Números obsolets.
Clar.
Ah, clar, caducats.
N'he trucat a 50 i 48 m'ha sortit aquest missatge.
Ostres,
però...
i com sí. ho has aixecat, això?
Perquè sóc una persona responsable i dic, aquí fins que no em respongui
tu,
algú...
Tu saps qui és?
Jo no pararé. Sí,
jo tanta negativa m'ensorra,
eh? Amb qui compartim?
No, no, clar, clar.
A veure, músic al metro, números que no existen, us he de dir que la meva dosi de mala sort del dia s'ha acabat. Quan he marcat un número de telèfon de Jerez.
Carai.
A favor.
Cádiz.
Sí.
Hola, buenas tardes. ¿Qué está Pedro Sánchez?
Sí.
Mira, se podría poner porque nos gustaría felicitarlo.
¿Cómo?
Mira, es que le llamamos de Barcelona, de Radio Estel, para felicitarle que hoy es su cumpleaños. Entonces nos gustaría mucho poder hablar con él en directo.
No, mi marido no es su cumpleaños.
Ah, no, pero su marido es Pedro Sánchez.
No, no, no. Pedro Sánchez soy yo.
¿Qué vol dir això? Què vol dir Pedro Sánchez soy yo?
Jo, com diria la Medina, amb aquesta barra...
Quina barrassa.
Jo ja em donava per satisfeta, jo hagués penjat, hagués tirat el boli així i hagués baixat aquí al bar a fer un conyac. Perquè jo,
sí,
la veritat és que a mi...
Movent-lo així, amb
perquè,
circular.
Clar, que Pedro Sánchez soy yo, és que
somos
em sembla...
Todos.
Tu que t'has quedat...
L'amiga soy yo,
glaçada.
No? No, no.
Que una dona es digués... Clar, a mi això m'ha destirotat.
I què t'has dit? Sí. Que li has preguntat?
És una mica
el...
No hi són, eh?
Jo li he preguntat... li he seguit preguntant, perquè, clar, seguir preguntant més coses era molt, molt temptador. Jo tenia ganes de celebrar,
sí.
Perquè quin tros de frase m'ha regalat aquesta bona dona sense conèixer-nos. I li he preguntat, però, clar... ¿Usted es Pedro Sánchez? M'ha dit això.
Hombre, yo me llamo Carmen Pedro Sánchez.
Ah, entonces felicidades.
Ah, porque vamos, que mi cumpleaños no es.
Clar, la broma, perquè veure, clar, m'heu dit... La broma s'hauria d'haver acabat aquí. Perquè, clar, ja no soc, no? Vull dir, exacte.
Home, però és simpàtica aquesta dona.
Clar, però la senyora sembla... Clar, érem... Tu dius que et semblava molt... A mi m'ha semblat el mateix. Dic, aquesta dona
sí,
és simpàtica,
sí.
Aquesta gent té ganes de xerrar. I no m'he pogut estar de seguir parlant amb ella de qualsevol cosa. Què feis de comer en Cádiz?
Pues en Cádiz de tot lo que haga, lo que de la, el dia. Hoy vamos a comer puchero y pollito en cerca.
Claro. ¿Y usted ha venido nunca aquí a Barcelona a comer un buen pan tomàquet? Esto
no,
lo toca...
No, el pan con tomata no me va a mí. A mí me gusta el pan con aceite, digamos.
Bueno, ho ha provat.
Espera, espera, que soni, que soni, que soni. No sé si vosaltres també heu notat, companys, amics, certa hostilitat amb el poble català.
Haig de dir que si em fas triar entre un tomàquet i un pernil, sí o no?
Tu tries el pernil, no?
Però és que no hi ha, vull dir...
Jo,
no hi ha cap mena de dubte.
A mi també m'agrada molt, eh? Però pa amb tomàquet i pernil.
Les
però
pa amb
tomàquet...
Sí, home, es pot fer tot, sí, endavant.
Clar, jo què passa? Que, com sabeu, els conflictes aquesta... no ens agraden, no els sabem portar bé, i jo he volgut estrènyer, saps, fer ponts entre les dues cultures.
Jarque, t'escoltem.
Sí, i li he demanat molt amablement si em podia dir en català jo sóc de fabricació pròpia.
Molt bé.
I Mercè, s'hi ha negat en rodó i no he posat el tall perquè eres perpèntic sentint-me, o sigui, escoltar-me a mi demanant a aquesta pobra dona que estava fent el puchero, però por favor, si no em passa nada, si somos buena gente, dígalo en català, por favor. No ho he posat, Marta, vale. No us ho vull...
No passa perquè... res.
Pots reproduir-ho? Pots reproduir-ho tu?
Una aproximació, Marta.
És això, no, és que se nega... No, no, no. I dic, bueno, però jo
pues
tengo
ja
muchos
está.
Amigos en Jerez... És mentida.
Sí.
Jo he posat tot de la meva part,
tu
però ella no ha baixat el burro.
Molt
i
bé.
He dit, moltes gràcies, que aprofiti sí. I endavant amb les xirigotes
pues
i el que
llama
feu.
Llama uno de tus amigos, home.
Exacte.
Però escolta...
No tens tants amics catalans
has
en Jerez?
Has continuat amb aquesta...
Oh, tant, mira, després he trucat a Getxo, Bilbao, escolta.
Sí.
Hola, buenas tardes, Pedro Sánchez.
Sí.
Muchas felicidades, es su cumpleaños, ¿no?
¿Mi cumpleaños? No, no es mi cumpleaños.
A ver, es que mire, yo le explico la verdad, porque a mí yo trabajo en una radio y a mí me están haciendo... me han obligado a hacer esta broma, que a mí me parece muy mala, pero celebro que usted se la tome bien. ¿Cuántas veces a usted le han hecho esta broma de confundirlo o hacer la broma con el presidente Pedro Sánchez?
Unas cuantas veces.
Pero usted tiene buen carácter, ¿no? Veo que se lo toma bien.
Bueno, claro.
¿Cómo van las cosas por Getxo?
¿Pero quién eres?
No, me llamo Marta y llamo de una radio de Barcelona que se llama Radio Estel.
Qué macetes, hombre, los de la radio.
Sí,
el único problema que tengo es que esto es un comercio y estoy atendiendo ahora.
Ay, ¿qué comercio tiene? Solo esta última pregunta.
Vale, una zapatería.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, vender zapatos, ¿eh? Pedro, muchas gracias por la generosidad. Nada. Un abrazo.
A ti. Adiós.
A veure, aquí he posat una música trista, perquè vosaltres tampoc hi heu caigut. Però aquest home es diu Pedro Sánchez i és zapatero.
Ui, sí. El súmum del PSOE.
I no l'he vist a venir. Vale. Ja us he dit que avui potser no he descansat tant com hagués hagut... com la missió necessitava.
L'has portat perfectament.
Però és que jo hagués pogut, clar, vull dir, aquí... Jo crec que demà l'hauríem de tornar a trucar.
El Pedro Sánchez Zapatero?
És que és clar. És Pedro Sánchez Zapatero.
Jo crec que ell no tenia gaires ganes de seguir, amb la conversa. Em va donar la sensació, però jo trobo bé que estava treballant, pobre home.
Bones sensacions amb Pedro Sánchez Zapatero.
Però jo també t'haig de dir una cosa, que aquesta gent tampoc es pot queixar molt, perquè el truquem cada 4 anys. Perquè Pedro Sánchez va cada 4. Vull dir que no és una broma de cada any.
És veritat.
Això s'ha de dir.
No, i que dic que s'ho ha agafat bé, però sí que aquí m'he donat que he de millorar. Vull dir, que he d'estar més al cas quan truco un lloc i em llencen l'am.
S'ha de mossegar.
No t'ho facis, això no t'ho pots fer.
Massa exigència, Marta.
Si has de baixar.
No m'ha quedat bon cos.
No passa res. Demà, si el vols trucar, truca'l.
Sí?
Ara no ho sé, però a veure, que tothom que diu per trucar, sí, home. Val?
Gràcies.
A mi, què vols que digui? A mi m'ha agradat la peça.
A mi m'ha encantat.
A més, està molt bé, perquè...
Ho has de fer més.
Sí?
M'he quedat amb les ganes d'escoltar la resposta de la senyora de Jerez.
Potser és un document.
De sentir-te tu dient tinc amigos en Jerez.
Sí.
Hablo castellano en la intimidad.
Tens a dalt la redacció, aquest contingut?
Sí.
Bueno.
Està dalt.
Ferran, ves-ho buscant. Va, diu que no.
És tristot, eh?
És tristot.
És tristot.
Bueno, Carmen, no es deia? Carmen...
Jo què sé, era de Jerez.
Carmen Pedro Sánchez.
Carmen Pedro Sánchez. No diguis això, encara que ens està escoltant.
No, home, vull dir...
Sí, simpàtica, home.
Molt... Ep, i hem quedat molt bé, des d'aquí. Que sapigueu, companys de Ràdio Estel, que us he deixat...
A dalt de tot.
Ole!
On pertoca.
A veure, esclar, el fet que ella es negués en rodó...
Molt bé, Marta.
El zapatero, a mi, doncs què vols que digui? M'ha deixat mal cos.
Bueno, demà el truquem. 9 minuts per arribar al punt de les 3 de la tarda. De la tarda, jo ja, com ens estan escoltant des de Cádiz.
Clar.
Francisco.
Manem. Vols que t'expliqui què no em puc treure del cap?
Sí. Va, i anem.
Sí,
anem. Va, tira, anem. Whisky. Anem-hi, va.
Jau aquí, Francisco.
Jau. No, home, no.
Aquí que jaic.
Ai.
Perdoneu, qui ha participat en un concurs de...
De gos d'atura?
Sí.
Com a gos?
No, home, no, qui ho ha anat a veure.
Ah.
El Ferran
Capdevila, com a mínim.
Ferran Capdevila, sí. Això ho hem de fer un dia, només ho dic.
Oh, és veritat, seria molt divertit.
Divertidíssim. Mm-hmm.
Teniu gos?
Participar.
Mira, és el gos de l'Ester, té dos gossos.
És el gos, és el pròpia, és el nostre gos, és la fabricació.
Ai, pobret.
Jau pròpia, pròpia, jau.
Ai, jo tinc un protest, eh?
Jau pròpia, dreta, jau.
En Fabri i en pròpia.
Tira cap allà.
Va tan bé que em traieu aquests temes ara mateix.
Sí?
De debò.
Per què?
Perquè fa temps que volia recuperar una subsecció que tenia abandonada i finalment...
Ai, no.
Els amics de 20 Minutes em serveixen l'ocasió amb safata de plata, o hauria de dir amb menjadora de plata. Sí, companys i companyes, per primera vegada aquest 2024 tornem a parlar d'animals.
El racó dels animalons.
Això és horrorós.
Aviam, vam quedar que els àudios... El criteri,
sona tan bé, això.
El criteri és tècnic, és radiable, això, José. Ok, perfecte. Oh. Doncs ja està, endavant el programa.
Perdona, mai havia vist el José.
Tan entusiasmat. Sí.
Però perfecte!
Però un 10, eh?
Sí, tu.
Però un 10, eh?
Doncs, José, t'he fet un loop de 5 minuts, eh? Vull dir que...
Ideal.
Diu, no, fet.
Sona perfecte, això.
El titular de 20 minuts, com no podria ser d'altra manera, és or pur.
Sí, esclar.
Però haig de dir que, en aquesta ocasió, no és un pesca clics, sinó que ens ofereix ben bé el que promet.
Feliç, l'orista feliç.
Diu... Detienen a un joven por robar una yegua e intentar esconderla en su apartamento en un tercero y, entre cometas, insisteix, intentó subirla por las escaleras.
Vas a parar, tu.
En plan, no patiu que no la va posar a l'ascensor, eh? L'animal va pujar pel seu propi peu.
Té humanitat, sí, sí. No la va obligar.
Caram,
hosti,
tu. Però què té al cap la gent?
Res.
No, o sigui, absolutament res. Ens hem de situar a la ciutat polonesa de...
Wejherowo.
Perquè incapaç de pronunciar-ho com cal. Wejherowo.
Wejherowo. A qui m'arribaria jo?
A qui m'arribaria jo?
Wejherowo.
Wejherowo.
Un testimoni truca a emergències assegurant que està veient com un jove està intentant pujar una euga per les escales d'un edifici de veïns.
Perfecte.
A priori, si tu ets el policia que rep aquesta trucada... Tu penses que t'estan prenent el pèl.
Home.
Descarat.
Sí. Oh. I què? Ui, ai, com va acabar això?
Seguim amb el cos de la notícia. Diu, tras assumir que no se trataba de una broma pesada, la policía acudió al piso para descubrir que todo era cierto. La yegua, ya adulta, estaba siendo conducida por el chico escaleras arriba. Por su parte, los vecinos, molestos ante la presencia del animal, discutían con él, s'entén que és el veí, por la locura que estaba cometiendo. Són els típics veïns que els hi molesta qualsevol cosa.
Tot, tot. Sí.
Qualsevol cosa.
És veritat,
la música, les escombraries a fora...
Un cavall a casa...
Pobre bèstia. Clar. Pobre bèstia.
M'agrada que puntualitza que és una llegua adulta. Vol dir que era un tros de llegua.
Un tros d'animal. També que ja sabia caminar. Per això devia voler pujar per les escales.
Però suposem que el veí no anava muntat a l'euga, no?
No, diu conduciendo.
Conduciéndola.
Què vol dir conduciendo una euga?
Que la conducía él.
Qui?
Que la direccionava,
sí,
saps?
Exacte.
La guiava.
Com els gossos d'atura.
Val.
És ben bé.
Escala.
Per desgràcia, no tenim més informació del cas de l'euga urbanita, entre altres coses perquè la portaveu de la prefectura de la policia de...
Wejherowo.
Això no n'ha facilitat més detalls. Ara, l'armatisme de la portaveu s'entén perquè és un tema que la toca de prop, ja que es diu Aneta Potricus. I això és estrictament cert.
No pot ser.
Que no fos seva, l'euga.
Se lo está inventando.
Això sí que seria el
sumo. De la Potricus.
Se lo está inventando. Hosti, tu.
Us ho prometo que és veritat. Crec que l'han allunyat del cas perquè està demasiado implicada. Saps com a les pel·lis? Això et toca massa de prop.
Sí. És un familiar. No puc,
pren-te
no
unes vacances
no
que no...
Caram.
Aprofitant la vinentesa, us porto un llistat dels animals de companyia més rars que he trobat per internet. Per molt que us sorprengui, tenir un animal de companyia aquí... No vol dir aquí,
aquí,
en aquesta situació, aquí, no?
Val.
No aquí, és tan estrany com sembla. Aquí, a l'estudi, sí que seria estrany.
Aquí sí? Sí, aquí no sé si agradaria direcció.
Oi que sí que n'hem tingut?
Alguna vegada.
Pop, vull recordar.
Sí, exacte, va venir. Sí.
Tenim una col·laboradora, em sembla, que també porta un gosset adoptat.
La Gaia.
Sí. I es porten molt bé, les bestioles.
Home, perquè són molt més educades que alguns
mans. I veuen a l'Ester...
Sí.
Que ja
perquè ells saben
que l'estimen, bona persona, perquè està allà amb ells.
Ja, sí,
mira.
Doncs bé, us presento el burro miniatura.
Ai!
Que podeu veure aquí, que és un... seria com el poni dels
petit.
Burros. Sí que és petit.
Pobret, sí. Quines potes més petites.
Buscant burros miniatura per internet, he trobat al web milanuncios.com que en venen per 500
euros. No, home, no.
Un burret aquí.
Us ho prometo.
Un burret aquí, Mercè.
Mercè, va, sí.
Però ja. Això és denunciable, ja.
Seguríssim, seguríssim.
No els compreu.
No, home, no.
No els compreu a milanuncios.com.
Adopteu-los.
Ara.
Un altre animal de companyia estranyament comú és l'insecte pal. Amb això que esteu veient al guió és concretament l'insecte pal gegant.
Ai, horrorós!
Li fa angúnia a la carquer. Que et fan angúnia aquestes coses?
Molt gros.
Ah, sí? Molt angúnia. Perquè és un... Sí, perquè són aquelles coses... Un dia m'ha parlat aquell programa. Que et penses que és un bastonet... Exacte. I de sobte es mou i té vida.
Sí.
I ja ho sabeu, que el cervell d'algunes persones ens fa com un curtcircuit i et desmaies.
I és allò que no
et
notes...
desmaies,
Com si tinguéssim narcolèpsia.
No el notes i et va pujant per la cama.
Ai, calla, no, això és un altre... Quan, mentre estàs desmaiada...
Exacte.
En general, els insectes no t'agraden.
Ui, no, gens.
Jo aquesta sensació que acaba d'escriure en Francesc em passa quan no dormo a casa.
Com?
Que noto algun formigueig per la... Vas a un hotel o a casa d'algú altre, que no controles la zona i no em puc treure del cap que és un insecte pal, com a mínim, si no són altres coses.
Fas inspecció abans de posar-te a dormir, quan una mica a la cambra...
Sí. El que veieu aquí és un insecte pal gegant de 64 centímetres.
La mà que es mostra aquí és molt petita.
Perdona, però això és un tros d'insecte.
Sí, senyora.
És llarguíssim.
No us heu de preocupar perquè habiten a la Xina, els gegants.
Ah, bueno.
no passa res.
Són més petits. Jo crec que és el súmum de la vagància a l'hora de responsabilitzar-se d'un ésser viu, perquè no requereixen gaires cures.
No, no gaire.
Una fulla...
Sí.
Va menjant,
els mires,
no es mou massa ràpid
no.
I ell va fent.
No,
fàcil, per això, de pobret, sí. No volia, de trepitjar-lo.
Són fràgils.
Bueno, clar, perquè no, clar, perquè no els distingis, no?
Claro.
Saps ben bé si, és,
si estàs a la terrassa
si
i tens floretes...
Però amb aquest tan gros, quan el trepitgis, el deu sentir.
Ai, calla. Ai, quina angonia.
Això sí que fa angonia.
Au, au! Tac. I acabem amb un llistat de clàssics d'aquells que en el seu dia eren pura extravagància, però que es van tornar d'allò més comuns. El podi se deia conformat amb taràntules...
Ah. No, això sí que no.
Fures.
Aquestes
les fures
cimentes.
Diu que fan molt mala olor.
Les fures.
Jo tenia un amic que el seu veí del replà tenia una fura i sentia la furtor des de dins de casa.
L'altre dia em sembla que em van veure, Mercè, per aquí, un senyor que em passejava una.
Sí que em sona això.
Amb un arnès. No te'n recordes?
Ostres, tu.
Arnès Maragall.
Aquí, a carrer... Berlín.
Quan? No ho sé. Uri, avui tens però, avui targeta
que, sí,
vermella,
sí, sí.
Però...
Crec que les
però...
hem d'instaurar, les targetes,
sí,
i restar
farem,
punts
eh?
del còmput
de la, de la Mondelo. Sí, sí. Crec que la Mondelo demà torna, eh?
Ah, doncs mira...
Ja ai, que bé, vigileu, perquè... La necessitem. L'Uri la necessita.
Tots la necessitem. Sí, sí. Bueno, escolta, parlem de les taràntules fures i serps.
Tenim taràntules fures, tenim serps, però sí. Per mi, al cim, i tenim el porc vietnamita. Ara fa 30 anys, l'actor nord-americà George Clooney va estar a punt d'afinar durant un terratrèmol, però el seu amic fidel, el porc vietnamita Max, el va salvar d'una mort segura. Es veu que l'home estava dormint, i un terratrèmol de 6, no sé què, a l'escala Richter, i va seguir dormint. I en Max el va despertar i li va salvar la vida.
Són tan macos. Es veu que són molt intel·ligents, eh?
Els porcs,
sí. Sí, també no deu ser la cosa més neta del món, tenir-lo a casa.
No, però és perquè... Diuen que són...
Exacte, és per la granja per on estan, normalment. Perquè estan envoltats de fang i ells mateixos... Bueno, jo això és el que tinc entesa.
Gràcies a l'excentricitat d'en Clooney...
Jo sí.
Jo tampoc el tindria.
Tu no el tindries?
Un porc...
Oh, jo sí.
Sí?
Jo no faria
res. Hi ha una dada que potser no coneixes.
Tu tindries un porc vietnamita?
Sí, sí, sí.
I què en faries d'un porc vietnamita?
Pues estimar-lo.
Home, sí, clar. I
el portaries aquí a la ràdio?
Si em deixés de TH...
Aquí el tindríem, aquí.
Aquí, faria el programa.
Un porquet al costat teu.
També li diria Josep Maria o tindria un altre nom?
Josep Maria, doncs.
Josep Maria,
doncs.
Segon és millor.
Sí.
Gràcies a l'excentricitat de Clooney i que hi ha gent que no té massa res al cap. No vull dir que sigui el teu cas, Mercè, però hi ha gent que no té massa res al cap. A dia d'avui, Collserola, podem disfrutar d'un creuament entre el porc senglar i el porc vietnamita, que en castellà es coneix com a cerdolí, que és una fusió entre cerdo i... T'ho juro que ho he llegit a la premsa, això, eh?
Sí.
No m'ho estic inventant.
En català serà el porcolà.
Clar.
No,
ostres, m'agrada molt més el porcolà.
El porcolà.
Es veu que el porc vietnamita, que de petit és ben mono... Aquesta és la dada que la gent no coneix. Quan creix, pot arribar als 80 quilos. Llavors es fa un senyor porc.
Sí, sí, per Terrassa en desfila un.
De 80 quilos?
És enorme. No, de debò, eh?
Té una entrevista, bueno, el porc.
Bueno, el propietari.
Doncs dos.
Baixa amb xandall a pasturar l'animalot aquest.
Però li posa xandall al porc?
Sí, ara mira, això seria...
El propietari. Ah, de fet, no sé qui porta a passejar aquí. Això també t'ho he de dir.
Home, 80 quilos.
Això t'ho he de dir. Però sí, agrada molt als nens.
Oh, i què deu menjar aquest porc amb 80 quilos?
Bueno, es pastura allà a gespa, perquè és en un parc. Veí del meu germà.
Doncs aquest veí és bona gent, perquè el que va fer en aquesta gent de finals dels 90 és abandonar.
Ai,
quan
no.
Es veien grans.
Sí. Això no ho facis.
No. I no només aquí, a Navarra i bastants llocs de la península.
Ah.
Per tant, si decidiu compartir la vostra vida amb un animal, cuideu-lo i responsabilitzeu-vos-en fins a les últimes conseqüències, perquè, si no, aquí, els únics porcs, amb permís dels animals, sou vosaltres.
Ah, ui. Bueno, mira, 3 minuts que passen de les 3 de la tarda. Aquí el Fabricació Pròpia aprofitem. Marxem a publicitat rapidíssimament i a la tornada avui és el darrer dia de Mobile. No sé com porteu això.
Perfecte.
Ja està, les botanyes.
Doncs... Us recordeu amb qui vam començar la setmana?
I tant.
Home.
Va, per favor.
Tothom se'n recorda.
Les furgonetes que no tenien gent.
És que ens va quedar aquell titular.
Sí.
Que ens va donar el Jordi Lluch, que és una persona clau en la logística i el desplaçament dels congressistes dels hotels a la Fira de Barcelona. I parlarem amb ell després d'aquesta petita pausa.
Bien.
Ràdio Estel.
Si els busques, els trobes. Si t'has perdut algun programa de Ràdio Estel, el tens a la ràdio a la carta de radioestel.cat, perquè tu triïs quan escoltar el que tu vols escoltar. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A Pagès es feien servir fulles de col per fer els canelons. M'he sentit superescoltat ara mateix. No sé si crema el guió o què.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Cinc minuts són els que passen de les 3 de la tarda. Avui es clausura el Mobile World Congress, l'esdeveniment més important que es celebra a la capital del país. El Fabricació Pròpia ha estat tota la setmana sobre la notícia, amb enviats especials a l'exterior del recinte i també amb entrevistes a persones de l'organització. Com, per exemple, dilluns, ara ho parlàvem, vam connectar amb en Jordi Lluch, persona clau, com dèiem, en la logística d'aquest Mobile i també pel que fa al desplaçament dels congressistes dels hotels a la fira. Ens torna a tindre aquesta hora, és tot un privilegi, per fer balanç d'aquests 4 dies de Mobile. Jordi Lluch, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, Mercè, què tal?
Jordi, recorda'ns ben bé el càrrec oficial, si us plau.
Meu?
Sí.
Gestor individual de transport massiu.
Jordi, cal destacar alguna incidència d'aquests dies de Mobile?
Bueno, hi ha gent que no... Hi ha empreses que no contracten professionals formats en aquesta feina i hi ha hagut alguns usuaris que s'han quedat en el seu hotel perquè el responsable no ha fet la seva feina correctament. Ja us vaig dir que tenia dificultats.
Sí.
I doncs ha passat això.
Ha passat. Per
veia venir.
Ai.
Veia venir, sí.
Escolta, no sé, la fira, l'organització, ha pogut combatre, diguéssim, aquests incidents. Jordi, tens coneixement de...
Sí, bueno, no directament, però doncs aquesta persona o persones han contactat amb mi i llavors els he dit una alternativa, dues alternatives.
Una, quina seria? Una. Sí.
La primera és aneu caminant fins allà. Va. I la segona és truqueu a un taxi.
Molt bé.
Les dues opcions, des del centre, des de el que seria l'Eixample, venen a ser una hora amb cotxe. Per tant, més o menys, amb una tens conversa i amb l'altra fas salut.
Doncs això és saviesa. Jordi, mira, ens vas avisar que avui dijous s'acostumava a ser això, que el dia dels ojitos, vas dir, dels ullets.
Sí, el dia dels ullets i el que es veu molt en el torn dels campions, que us vaig comentar, que són els que agafen el bus per anar plantats a la fira a les 12 o a la 1.
Sí.
I...
S'ha confirmat aquesta teoria avui?
Sí, sí. I tant. Aquest ha sigut un bon any per això, Ha sigut
un bon acollit. Molta ullera.
Que ahir vam estar fent transfer fins molt tard a la nit.
Podem dir hora, Jordi? Fins a quina hora vas treballar ahir?
Jo me n'encarrego fins... Com he d'estar a les 6 i pico del matí, doncs jo només se'ls porto. Llavors, és fins les 9 de la nit. A quina hora han tornat? Jo, pels ulls que he vist al matí, algun no ha tornat.
Yeah. No hi és del tot.
Déu-n'hi-do.
Algun no ha tornat. Li ha donat temps a canviar la camisa, posar-se desodorant
i punto.
Sí, tornem-hi.
Saps què passa, Jordi? O sigui, ens hem documentat, i t'hem investigat una mica perquè ens va semblar meravellós la crònica que ens vas fer dilluns. I que tu, Jordi, al Mobile World Congress hi has desenvolupat altres tasques en edicions anteriors. Quines serien, sí, si les vols dir tu?
No, sí. Jo no vaig començar a dalt de tot, com ara. Jo vaig començar realment molt a baix. Sabeu les mascotes que hi ha vegades que empreses contracten a nois o noies i els posen a dins d'un traje de mascota?
Sí, home, sí.
Sí?
Sí.
Doncs no, jo no era la mascota. Jo era l'assistent de la mascota.
Com vols dir? Que tenen assistents? Sí, clar, per dirigir-los. Que...
Clar.
Per si necessiten alguna cosa.
Ara balla, ara no ballis. Ara aigua, ep. I llavors hi ha un coordinador general i la meva feina era dir no, la meva mascota ara no pot ballar perquè està en parón.
Vetllar per la salut.
Ah. Sí, hi ha hagut, allà hi ha hagut línies, eh?
Jordi, però que hi ha hagut molt trànsit de mascotes en aquest sentit, dius?
Ara menys, però fa 10 anys...
Es portava més.
Va picar bastant fort. Ja. I compte que l'assistent de mascota, que era el títol, comportava que si hi hagués una lipotímia, una baixada de pressió o el que fos, en qualsevol moment tu havies d'estar llest per entrar.
Ostres, com un quart àrbitre.
Sí, però clar, tu has d'entrar i vam entrar, eh? El problema és que quan estàs a dins durant 2 hores ballant, la suor és teva. Però quan no...
Ui!
No.
Això és de l'altre. Fa angúnia. Escolta, Jordi, i també ens han dit que hi ha... Bueno, hi ha un cantant que imites prou bé.
Bueno, imito prou bé, no? Un any van fer una festa del rock, no recordo ni qui era el client,
sí.
Van demanar un Freddie Mercury i necessitaven algú amb bigoti.
Home, clar, sí. Freddie, no?
Clar, Freddie Mercury és bigoti. I jo no en tenia, però bueno, pel preu que em van pagar, doncs em vaig poder comprar un.
T'arrencaries ara a fer una mica de Freddie o no?
No era cantar, perquè es veu que no es pot cantar dins els pavellons. Hi ha una normativa bastant forta amb això.
Ah, sí?
Llavors, era Freddie Mercury, però sense cantar. I l'únic que havia de fer era animar la gent a anar d'un pavelló a l'altre. Era com una rua de cantants morts, perquè hi havia Freddie Mercury, Amy House... I ara no recordo qui...
Però t'identificaven, Jordi? És a dir, identificaven que anaves de Freddie Mercury o es pensaven que eres un congressista més molt estrany?
A mulleres.
Anava amb la samarreta Freddie Mercury a Wembley 86.
Bravo. Però escolta, això és real, Jordi? Això ha passat al Mobile?
Sí. Passat. I era un... Quan ja estàvem tots llestos, m'han dit, sí, però sobretot no podem fer res a fora. Per tant, és de punt A a punt B.
Sí.
I havies de captar el màxim de gent possible sense que la seguretat vegués el que estaves fent.
Uf, això és complicadíssim.
I com és que la seguretat, Jordi, això no us podia enxampar?
Perquè les empreses contracten el seu pavelló i el seu stand. Tot el que es faci fora de pavelló no és de l'empresa que ho ha contractat, sinó que és de fira. Per tant, els estàs xafant una mica el que és seu.
Competència. Hosti,
competència. Que l'empresa X té un stand i de cop té 4 o 5 persones disfressades de rockers morts.
Que
no n'hi havia ni un viu, em sap greu.
Jordi, jo no sé per què, hem d'anar tallant aquesta connexió, però és meravellosa. Què fas a partir de demà? Vull dir, perquè...
Clar, bona pregunta.
La teva vida... No?
Perdona, Mercè.
Digues.
Senyora, no. És un bus privado, no? No vamos a Sara de Família.
Veus, és que està treballant. Sara de Família. Això ens ho va explicar el Jordi, que el confoníem.
No, és privado.
Clar, és un professional, Jordi.
Home.
No, Jordi, que et diem això, que a partir de demà què fas? Perquè, clar, jo entenc que la teva vida és el Mobile, vull dir...
Bueno, el Mobile em dóna bastant. Demà descansar. I quan acabi, doncs torno a la meva vida, que realment és... Soc fuster. No té res a veure.
Ets fuster?
Sí. Passa que fa tants anys que ho faig que ja m'organitzo les feines per al febrer...
Està aquí a Barcelona. No sé, podem anar connectant amb tu? Podem fitxar ja com a corresponsal o no? Perquè tu, la teva vida, on té lloc?
Transcorreix a Tàrrega.
A Tàrrega, perfecte.
A Tàrrega, a Lleida.
Perfecte, ens agrada Tàrrega. No sé, doncs, Harke, jo crec que l'hem de fitxar, el Jordi.
Sí, home, sí. Jordi, tu no sé si això que deies, que ho compagines amb la teva feina de fuster, si tens previst també treballar en algun altre congrés d'aquí de la Fira Barcelona.
Bueno, sí, estic bastant especialitzat en aquest, però estic obert a cobrir el que faci falta.
Molt bé, doncs estem en contacte. Sí, home, Jordi. Sí. Jordi, sí, anem connectant, eh?
Estic obrint portes, puc fer de Freddy, puc fer de gestor individual.
De tot.
I he fet també de senyalètica humana, que és Home Globo, que és molt maco, és una feina molt bonica.
Home Globo?
Home Globo és portes una motxilla, surt un pal,
sí.
I hi ha un globus de llum i diu el nom de l'empresa.
Senyalètica humana.
Senyalètica humana.
És que aquí hi ha un univers, no? Desconegut, eh?
Tot el que passi tard. Jordi, moltes gràcies. Ah, perdona, previsió del temps i del trànsit d'aquesta hora del Mobile.
El trànsit s'ha millorat. Al matí ha sigut un drama, però ara està bastant bé. I el temps, jo ho veig despejat. sol preciós.
Doncs Jordi, que vagi bé la jornada, eh? Darrera jornada al Mobile.
Gràcies, vagi bé.
Vinga, més que tard, eh? Adéu.
Adéu.
Adéu. Adéu. És que què vols?
Després d'això,
ja
podem acabar el programa aquí, avui.
Ja està, no? Mira, ja són les 6.
Estem a dalt de tot.
Però ara, Cesc, eh?
És que estem a dalt de tot.
Ara tots els ojitos cap a tu, eh?
On hem d'anar? On hem d'anar després d'aquesta bèstia?
Cap on ens portes?
Avui viatgem a un dia de cada 4 anys. Alerta, perquè és difícil viatjar a un 29 de febrer, perquè hem d'anar saltant de 4 en 4. I no han passat gaires coses interessants, els 29 de febrer.
Clar.
Això, bueno, és prou interessant per si... O vols dir que genera molta expectativa?
Genera molta expectativa. I després... és que és un dia que passa cada 4 anys. Ja. Sí, molt bé. I què? No?
Exacte.
És
com allò...
Sí, tampoc se celebra res d'importància, el Pedro Sánchez, però... Què? Tampoc.
No té res d'especial.
De fet, avui al matí he llegit que el 29 de febrer és el dia que han nascut menys gent.
Ah, sí?
Clar, perquè passa només un cop cada 4 anys i, per tant, hi ha menys gent que...
Menys possibilitats.
Jo no estic avui amb capacitat d'entendre aquesta informació.
Sí, els raonaments, aquesta àlgebra.
Hi ha menys gent, com que és un cop cada 4 anys, hi ha menys gent que pot néixer el 29 de febrer.
No en tinc prou. Vull dir, necessito més explicacions que després ja en parlarem.
Estadísticament seria... el mateix, no?
Clar.
El mateix, però com que...
Però quantitativament, no.
Clar. Exacte. Clar. Clar. Els anys que existeix sí que és més o menys el mateix.
Vale.
Però com que
ara
t'entens. Ara. Bé, si tirem enrere, sí. Els anys que han tingut un dia més al febrer són el 2020, que ja és mala sort que un any tan dolent tingui un
Ostres,
dia més.
Ostres, exacte.
Sí, és veritat.
El 2016, el 2012, 2008, 2004, 2000, 1996, 19... Tranquils, que no arribaré fins a l'any 0. 1992. I quedem-nos aquí.
Ai. Tots són cites olímpiques, eh?
Correcte. Perquè els anys de traspàs són
els anys olímpics.
I precisament el 1992, any de les Olimpiades.
Si sona
cançó,
dos segons més...
Que, i Freddy, a més. Freddy, que ara en parlàvem amb el Jordi. No.
Es converteix en Montserrat Caballé,
sí,
a l'Uri.
Sí, més que Freddy, per desgràcia meva.
És la millor cançó que has escoltat mai?
Bueno, és una cançó que... Ja m'estic emocionant. Si sona una mica més, ploraré, i ho dic seriosament. És Stendhal pur, per mi.
La deixarem.
Vinga.
Stendhal
és... Síndrome d'Stendhal. No puc suportar tanta bellesa.
Massa bellesa.
Home, és que és un tros de cançó, eh?
És espectacular. No, impressionant. Les primeres i úniques Olimpiades que s'han celebrat a Barcelona... perquè les Olimpiades d'hivern no van acabar triomfant, tot i que hagués estat molt bonic veure esquiadors baixant per l'asfalt de la Diagonal.
Espera't.
No va ser possible.
Home, de poca fe.
Però la preocupació d'aquell dissabte 29 de febrer del 92 no eren només les Olimpiades, sí que ja se'n parlava, però el Diari de Barcelona feia una enquesta molt més important i interessant.
Segur.
Espera, que ve un moment Stendhal. L'Uri està... Uah! Negrimeta.
No, però és que aquest coro... Uita, com harmonitza aquí. Ritardando. Baixa-m'ho.
Espera.
18 octaves, amunt.
La diva... Impressionant.
És impressionant.
Doncs no, el Diari de Barcelona no demanava res de les Olimpiades. La pregunta era, pensa que és útil tenir un ordinador a casa?
Ah, molt bé.
El 92.
Com?
Pensa que és útil tenir un ordinador a casa?
Hi havia dubtes, encara.
Hi havia dubtes, perquè la gent no tenia ordinadors a casa.
Perquè tampoc hi havia internet, no?
No hi havia... Clar. Sí, internet ja devia existir, incipient.
No devien saber per què fer-lo servir.
Però els ordinadors...
Això com s'encén? Això com s'engega?
Però la cosa aquella de la torre grossa i l'ordinador... Ordinador aquell que cabia una taula molt grossa, encara no el tenien a casa. No existia. La resposta era totalment unànime, tota la gent deia sí, però amb diferents matisos. Hi havia la Marta Pueyo, per exemple, administrativa, que deia, faré la veu perquè... Bueno,
perquè ens posem una mica en situació.
La coneixes.
Val.
Sí, sí, la Marta,
val.
Sí. Diu... Sí, jo no en tenia cap, però penso que seria molt útil si el necessités per la feina. A més, també pot jugar a molts jocs d'aquests informàtics. L'ús pot ser variat i divertit. Sembla que l'ús lúdic era el que generava més debat, com... Sí, la gent per jugar tenien la concepció de jugar com el bo de l'Ander Corbacho.
Ander Corbacho.
Que sí, que deia que també que sí, que era important tenir ordinadors a casa, però segons l'ús que se li donés. Deia, bueno, si només el tens per jugar a marcians és una mica inútil, no? En canvi, si et va bé per la feina, ja és una altra cosa. Jugar a marcians. O sigui, concepte jugar a marcians...
A ser marcià.
Exacte. No sé quin era el concepte de dir tinc un ordinador a casa per jugar a marcians. El diari de Barcelona, molt intel·ligentment, contraposava opinions de l'Ander Corbacho amb la del Dani Ramírez, visca la ciència, que deia... sí, els ordinadors m'agraden, sobretot per jugar a marcians.
Torna-hi.
Sí, sí, sí. I afegia... A més, també es poden utilitzar per fer treballs de classe o altres coses que jo encara no sé. Suposo que ja n'aniré aprenent. Segurament...
Ara deia ser jove.
Però intuïa la funcionalitat.
Exacte.
El futur.
Jo crec que si ara entrevistéssim el Daniel Ramírez, segur que és informàtic.
És CEO d'alguna cosa.
Correcte. Segur que està al mobile, ara mateix.
Fent d'home globo.
Fent ullets.
Fent d'home globo o de Freddie Mercury. L'important és intentar descobrir, aviam si aquesta gent al final va tenir ordinador a casa o no, i el més important, si van jugar a marcians, si van perdre el temps.
Home, bàsic.
No tinc la dada. Ai. No tinc la dada. Faré periodisme d'investigació.
No tens la dada aquí.
Vull dir,
sí. A dalt clar. Sóc la tens.
A dalt us faré baixar la dada. Viatgem cap a un altre 29 de febrer, que és dia d'aniversaris.
Avui fas anys, tu no ens enganyes, i els companys i les companyes, fins aquí hem vingut. Avui fas anys...
Una cançó que no s'havia posat mai per aniversaris, eh? Un aniversari que se celebra cada 4 anys.
Sí.
Aquest dia és, per exemple, com ja ha dit la Marta, el Pedro Sánchez,
sí.
No la Carmen Pedro Sánchez de Jerez.
No, ella no, ella cuina només.
Però sí, el president de l'elegància. Com també a Ferran Torres. Ferran Torres,
el futbolista.
Ah, sí? També.
Ah, mira.
És gent que no envelleix tant, perquè celebren un cop cada 4.
Ah, el temps per ells passa diferent.
El temps és relatiu.
També marca cada 4 anys, en Ferran Torres.
Totalment.
Ara perquè està lesionat.
Potser és per això.
Ara perquè està lesionat, Francisco. Que no està malament, darrerament.
En Fallan, Torres. No, ha anat a més.
Jo conec un amic meu, un gran amic meu, avui fa anys, i la seva filla també.
Home, doncs felicita.
Sí, és doble aniversari.
Ja, és curiós,
és super mala pata, eh?
És coincidència, perquè costa molt néixer aquest dia.
Imagina't.
No neix tanta gent.
Ell i la seva filla.
A més, en el moment en què la teva filla compleix anys el mateix dia que tu desapareixes, eh? Si això...
Ja no celebres mai més el teu
aniversari.
Ara ja. És com si el teu aniversari cau per Nadal, no?
Exacte.
Que ningú se'n recorda.
Pobre Serra.
No serà el Ferran 25. Torres, el teu amic?
No.
Seguim viatjant, si voleu. Estem el 29 de febrer de 2020, que se celebrava un aniversari, però no un aniversari d'edat, sinó que Iker Jiménez...
Home.
Celebrava el seu aniversari. El seu aniversari de treballar, de posar-se a treballar. Deia, Iker Jiménez... El misterio de trabajar 30 años sin guión.
Va sense guió?
Va sense guió. El famós presentador de...
Sí, no, home, creu tu.
No t'ho sembla, que va sense guió?
A mi m'ho sembla.
A mi sí que m'ho sembla, que va sense guió.
Iker Jiménez, que per cert, potser el podríem trucar per resoldre'ns dubtes sobre els marcianitos mexicans.
Sí, per cert, l'home dels marcianitos mexicans tenia un programa que es deia Tercer Milenio.
Ah, mira.
Ostres, està tot connectat, eh?
Sí.
Doncs l'Iker, potser ell descobrirà també...
El bo del Lausanne.
El Lausanne. Si ho celebrava el 29 de febrer de 2020, vol dir que feia 30 anys, 30 29 de febrer que havia començat a treballar. Per tant, un cop cada 4 anys, 30 vegades. O sigui...
A mi no m'ho intentis ni explicar. Jo no ho entendré.
Ara han tingut una
esquícia, també. No, no, he fet números. He fet números per fer-vos-ho fàcil.
Perfecte.
I crec que el que vol dir Iker Jiménez és que ell va començar a treballar al 1900. Va? I va celebrar 30 anys el 29 de febrer de 2020. I 30...
Això seria un misteri en si mateix.
És
un
misteri. Això és molt estrany.
La pregunta és, quants anys té Iker Jiménez?
Esa és la gran pregunta.
Esa és la gran pregunta.
Ai, Iker.
Però el gran titular d'aquesta notícia és que ell fa periodisme sense guions.
Clar, ah, sí,
una
home.
Cosa que ens aniria
jo
bé...
Jo no m'ho crec.
Ens aniria bé saber-ho tots, ens estalviaria molta
jo
feina.
Jo sí que m'ho crec.
Diu, en 30 anys he logrado hacer mis programas hablando al micro o mirando a la cámara sin leer. Sin leer y sin hacer un guión.
Sí, hombre.
Yo... fuera de la norma.
Fuera.
Alucinantemente libre.
Au, va.
¿Ocurrió lo mismo en Marte?
Un altre fantasma, aquest.
No sabem si ocurrió lo mismo en Marte o si Iker Jiménez és de Marte. De veritat que les reflexions d'Iker Jiménez, que si no he comptat malament avui, fa 31 anys de carrera, perquè fa el 2020 feia 30. Per tant,
ah, mira.
El podríem felicitar.
Xama, felicitats.
Hem de fer seves les seves reflexions, alucinantemente libres, i començar a fer programes sense guions. I acabem...
Jo no sé, jo. Sí,
no, no,
sí, sí.
No,
tens encara més, o no?
Acabem...
Va, sí, acabem, sí, sí, rematem-ho.
Un 29 de febrer, també, de 2008, nascuts en anys de traspàs, celebren el seu aniversari de rècord.
Avui fas anys, tu no ens enganyes, i els companys i les companyes...
Això són els nascuts el 29 de febrer que residien a Màlaga. Es van reunir un 29 de febrer de 2008 i ho van celebrar d'una forma bastant particular. El Club de los Bisiestos, que ja sona...
No et vull dir el que sona.
Ja, ja, que tenen alguna cosa.
Sí.
El Club de los Bisiestos de Andalucía, al que tienen derecho a pertenecer por razón de su fecha de nacimiento 478 malagueños, que no és poc, celebraron una comida en un restaurante de Màlaga. Te'ls has d'imaginar tots. Oh,
aquesta gent ja. són de vida.
478 sí. pastissos.
Mengen.
Però el que a mi més m'agrada és com van celebrar-ho. Luego siguieron la fiesta en un chiquiparc.
En un chiquiparc? Oh. Però per què?
Piscina de boles i cames elàstiques.
Va, no és divertit.
I tenien previsto entregar un regalo al primer bebé nacido ayer en la capital malagueña. Según el presidente de la asociación del Club de los Bisiestos, Francisco Carrasquilla, que no sé si és...
Ai! No sé si és parent de la nostra Vanessa.
De la Vanessa. En qualsevol cas, ja ho sabeu, si heu de celebrar un aniversari amb la mateixa gent que el celebra el vostre dia, aneu a un chiquiparc i a saltar...
Ui, no em pregués el tema.
Heu conegut alguna vegada?
Un chiquiparc?
No, a una persona que celebra el mateix dia que vosaltres o no?
Que jo?
Sí, jo sí.
Tu sí.
No, jo no.
És que al setembre ens com
un gos.
És veritat, tu has dit aquest matí.
Un gos, eh?
Com aquesta informació.
Sí, sí, sí. Francisco. Un gos d'un cosí que era nascut el 11 de desembre.
I que et trucava per felicitar-te.
Ens trucava mútuament.
Són macos, els són simpàtics.
Potser d'aquí la meva mania amb els animals.
Clar.
Ara, tot quadra.
Tot caixa. Un 12 de desembre, eh?
Sí, senyora.
Molt bé. I tu, Jarque, què?
Què de què?
Es deia Nes.
Coneixes algú que et diguin
no, filla? No conec a ningú. Vull dir, a ningú que hagi nascut el 7 de juny.
Dia.
No, ja. No. Home, deu haver-hi gent, suposo.
Farem una crida el 7 de juny.
Bé, això ja... Per cert, jo aquests del Club dels Bisiestos d'Andalucía me'ls imaginava com molt veterans i m'ha desencaixat totalment la informació que n'has dit que anava a fer una festa al Happy Park.
És el truco que ell de, com que només faig anys, cada 4 anys, soc molt més jove del que sembla,
no
vaig al Chiqui Park.
Correcte.
En fi, feu-vos-ho mirar.
Moltes gràcies per aquestes notícies vintage, Cesc. I fem una cosa, perquè aprofitant, us ho hem anat explicant durant el dia d'avui, el Papa Francesc ha anomenat aquest migdia Octavi Vilà, nou bisbe de Girona, en substitució d'en Francesc Pardo, que va morir el 31 de març del 2022 i havia deixat la seu vacant. Aquest migdia, a les 12 en punt, ho hem conegut i aquí, al Fabricació Pròpia, després d'aquesta petita pausa, podrem parlar amb Octavi Vilà, nou bisbe de Girona. Després d'aquesta petita pausa, hi tornem.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa. Divendres 1 de març, el Haydn més triomfal i lluminós sonarà al Palau de la Música Catalana amb La Creació, un monument coral singular i vibrant, inspirat en els grans oratoris del barroc. Música extraordinària i poderosa a càrrec del Cor Jove de l'Orfeó Català i l'OBC, dirigits per Marta Gardolinska. Entrades a palaumusica.cat. I el mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa i les coques. Mmm! Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. Ara, amb els nostres bunyols de Quaresma, t'enllaparàs els dits. Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Amb els senyals horaris arribem al punt de 3:45 PM. Octavi Vilà, nomenat avui bisbe de Girona i eslavat del monestir de Poblet des del 3 de desembre del 2015, i ara haurà de renunciar a aquest càrrec cistercenc per rebre l'ordenació episcopal com a pastor de Girona. L'encara abat de Poblet va néixer a Tarragona el 1961 i va vestir l'hàbit de cistercenc el 2006. És sacerdot des del 2015, a més és llicenciat en Geografia i Història i diplomat en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona. Entre els anys 1998 i el 2005, Octavi Vilà va ser secretari i vicepresident de l'Arxiu Biogràfic de Santes Creus i secretari de la Germandat de Poblet entre el 2000 i el 2005, a més de secretari del Patronat de Poblet des del 2003 fins ara. Ara fa poques setmanes, l'abat cistercenc era testimoni directe de la mort del seu predecessor, Josep Alegre. Octavi Vilà serà ordenat bisbe i prendrà possessió de la diòcesi el diumenge 21 d'abril a les 5 de la tarda a la catedral de Girona. Per abat, i ara ja monsenyor Octavi Vilà, molt bona tarda i moltes felicitats.
Bona tarda, moltes gràcies.
Com viu aquest nomenament per ser bisbe de Girona?
Bueno, amb joia, certament, que el papa Francesc hagi pensat en mi i les persones que l'han aconsellat, i també amb un sentit de molta responsabilitat. No? És una tasca diferent a la que he fet fins ara, i amb respecte també per l'Església de Girona, que és una església amb una llarga tradició i que imposa respecte.
Que imposa un cert respecte, eh? No sé si aquest mateix migdia diria que hi ha pogut fins i tot tenir una petita trobada amb el president aragonès.
Teníem previst al monestir la visita del president aragonès ja de fa unes quantes setmanes, sí, abans que sapiguessin qualsevol cosa d'aquestes, i s'ha mantingut, tot i que s'ha alterat una mica l'horari, que havia d'arribar abans i arribat després per no coincidir amb la roda de premsa que feien conjuntament amb l'arcabisbe Joan Planelles.
Per tant, han tingut oportunitat de veure'l, ni que sigui un moment, eh?
Hem vingut, hem menjat amb la comunitat i hem tingut temps de prendre un cafè després i intercanviar opinions, sí.
Com va ser el moment en què rep la trucada del nunci, no? I quina és la reacció inicial, no? I sobretot també, si m'ho permet, l'acceptació.
Bé, de fet va ser un correu electrònic, perquè el tenia dues trucades perdudes d'un número que jo no coneixia i el tenia el mòbil en silenci. No, fins ara no, tampoc no ocupava una part de la meva jornada diària d'atenció al mòbil. I vaig rebre un correu electrònic on em comunicava això. Després, posteriorment, sí que vaig contactar telefònic amb ell i vaig demanar uns dies de reflexió, perquè crec que és una decisió important.
Clar, deixi'm, vostè ho deia només iniciar aquesta conversa, tenint en compte que el nomenament d'un nou bisbe de Girona ha trigat gairebé 2 anys des de la mort de Francesc Pardo. Creu que això, vostè creu que això es notarà en l'acollida que tindrà a Girona?
Bé, no sé si per bé o espero que per bé, no? Vull dir que la diòcesi té necessitat i té ganes de tenir un nou bisbe.
Sí.
crec que és important la figura del bisbe, no? Però també amb aquest interín de que l'Església de Girona ha estat sense pastor, també s'ha mostrat una mica, diguem-ne, la vitalitat de l'Església, de les seves estructures i institucions, i crec que això també, potser no és la situació més desitjable, però que ha sigut una experiència també positiva en certs aspectes.
Clar, en què creu que haurà de treballar més com a bisbe de Girona, pastor de totes les realitats eclesials i comunitats cristianes?
Bé, sé que l'Església de Girona és una església amb un territori molt extens, això per començar, amb prop de 300 parròquies, 13 arxiprestats en aquest moment, potser segurament són coses que s'han de reorganitzar i adaptar una mica a les circumstàncies, amb un nombre de clergues no tampoc no tan extens i alguns de certa edat, són coses que s'han d'afrontar. De totes maneres, ha sigut una de les primeres diòcesis que va afrontar també les celebracions dominicals sense prevere, cosa que és una experiència molt, molt positiva, crec, avançar en aquest sentit, de la responsabilitat dels laics, etc. Són temes anar aprofundint. Òbviament, primer hi ha d'haver un període de coneixement i de saber quines són les realitats i les necessitats.
Per abat, diria que vostè és el quart abat de Poblet que és bisbe. L'últim fa més de 300 anys, si no m'equivoco.
Sí, tinc tres predecessors. Ser bisbe d'Osca al segle XII.
Sí.
Els altres dos, al segle XVII i XVIII, van ser bisbes de Solsona i feia certament uns quants més que anys segles. I això no es produïa perquè no és una situació excessivament habitual. També a l'ordre en aquest moment,
sí.
Cistercenc, tenim dos bisbes al Brasil, un és el cardenal de Rio de Janeiro, i un altre que ja és bisbe emèrit, que havia sigut bisbe de Chartres i després arquebisbe de Tours, que ara ja va arribar a l'edat de jubilació, però tampoc no és una figura tan habitual.
Per cert, a la diòcesi de Girona hi ha el monestir cistercenc de Santa Maria de Solius.
Aquest és un dels contactes que hem mantingut sempre, perquè l'abat de Poblet és el pare immediat del que coneixem dins la nostra roda com a Congrés de la Corona d'Aragó, que formem Poblet com a cap, els monestirs de monges de Vallbona i Valldonzella, que està a Barcelona, i també el monestir de Solius, que va ser una fundació als anys 60, i que amb els qui hem tingut una relació bastant sovintejada. Potser no tot el que hagués volgut, perquè a vegades costa per les obligacions, però sí que mantenim una molt bona relació, i diguem-ne, organitzativa i fraterna.
Per abat, abans li preguntava en què creu que haurà de treballar, més com a bisbe de Girona. Jo no sé si podria aprofundir ara més quines són d'entrada, potser les seves prioritats, no? Per conèixer millor, sobretot pel que fa als primers mesos, l'Església de Girona i sobretot també la societat d'aquelles terres.
Jo crec que és una doble vessant, no? En primer lloc, demà ja faré una primera visita per conèixer una mica els col·laboradors principals del bisbat. Tenim primer contacte. Ja fa dies que tinc contacte amb mossèn Lluís Sunyer, que ha sigut l'administrador diocesà i vicari general durant tot aquest període i que haurà de continuar, òbviament, encara durant uns quants mesos, ajudant-me i a conèixer i endinsar-me en aquesta realitat. A poc a poc anar coneixent, hi ha una sèrie de celebracions, per exemple, que també estan pendents, perquè no hi havia bisbe, de confirmacions, batejos, etc. I a poc a poc anar coneixent, potser amb aquestes mateixes celebracions, potser anar coneixent parròquia rere parròquia i anant veient com està la diòcesi, que parlar amb els preveres, parlar amb la gent que està a les parròquies, laics, religiosos, etc., que em vagin explicant com ho veuen ells, quines possibilitats de futur, quines han de ser les direccions de treball. Això no té, sí que també he vist que ha treballat molt a la línia del sínode i que ja té reflexions molt, molt vàlides i molt profundes que segurament que poden ajudar.
Clar, tenint en compte també la situació eclesial a la diòcesi de Girona, amb una preocupant, no?, que li has d'explicar, manca de sacerdots, una gran davallada també de la pràctica religiosa i la pastoral vocacional i també amb els joves. El preocupa especialment aquest fet?
Sí, l'Església ha de trobar els canals d'enllaç amb les noves generacions, és obvi, és una cosa que costa, que costa segurament cada vegada més, perquè fa uns anys potser teníem una situació social en què els pares havien sigut creients, fins i tot practicants, i els fills ho deixaven de ser. Ara potser ja, aquest problema ja s'allarga més d'una generació, amb la qual cosa dificulta. Cert que també he descobert que hi ha catecúmens adults que s'acosten a la fe. És una nova realitat molt diferent de la de fa 30, 40 o sobretot 50 anys, a la que ens hem d'acostumar i a la que hem de treballar.
Clar. Si m'ho permet, també vull preguntar-li, vostè és un abat mitrat que té, per tant, mitra, bàcul i anell com els bisbes. En canvi, rebrà l'ordenació episcopal a Girona i tornarà a rebre aquestes distincions, recordem-ho, eh? Si no ho hem dit prou, el diumenge 21 d'abril a les 5 de la tarda a la Catedral de Girona, aquestes distincions les rebrà ja com a bisbe. Clar, més enllà dels signes externs, quin canvi creu que notarà vostè en aquest pas tan important?
No, crec que fonamentalment d'una comunitat monàstica, una comunitat en què convivim, en què a hores d'ara som 24 monjos aquí, que convivim les 24 hores del dia, que preguem junts, etc. La realitat, òbviament, serà diferent.
Sí.
Serà una realitat de conèixer parròquies, de conèixer comunitats, etc. No pas convisquent-hi tot el dia, sinó d'una manera diferent, s'haurà d'avançar en aquesta línia. Crec que per això potser la meva experiència, diguem-ne entre cometes, la por que puc aportar quan la pobresa és aquesta experiència de pregària, de contacte amb la paraula de Déu i tot això que pot ajudar a qualsevol que creient a fortir i avançar en la fe.
Clar, i a nivell personal entenc el mateix, eh?
Mm. Sí, però un canvi de vida, diguem-ne que sí. No radical, però una mica considerable.
Una mica considerable. Ja per acabar, ens agradaria preguntar-li, primer de tot agrair-li que hagi entrat en directe aquí a Ràdio Estel, moltíssimes gràcies, sobretot en aquest dia tan especial. Si ens agradaria preguntar-li si sap com serà el procés d'elecció d'un nou abat a Poblet a partir d'ara. Se'n sap alguna cosa?
Això està molt reglamentat per les nostres constitucions. No és tan complicat com això d'un bisbe, habitualment, és més clar. No? Ara, just avui s'ha fet públic el nomenament,
sí.
I he deixat de ser efectivament abat al monestir, i he passat a ser el superior de la comunitat, el prior, que és, diguem-ne, el que era el meu segon, fins que el nostre pare immediat, que diem nosaltres, que és a dir, la persona d'aquí depenent, que en el cap de Poblet és l'abat general, farà d'aquí unes setmanes una visita a la comunitat, per parlar amb tots els monjos, per veure com veuen la situació, per veure si creuen que hi ha un candidat més o menys de consens per convocar unes eleccions. I si ho veigés així, doncs convocaria eleccions i hi hauria un nou abat.
Pare abat, ha estat un goig, ha estat un plaer conversar amb vostè. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I enhorabona.
Per mi.
Que vagi molt bé. Recordem a Octavi Vilà, que serà ordenat bisbe i prendrà possessió de la diòcesi el diumenge 21 d'abril a les 5 de la tarda a la catedral de Girona. Fem una petita aturada de res i a la tornada us volem parlar del festival Clic, que començarà d'aquí res. Vinga, ara tornem.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
I seran 3:45 de la tarda. Abans de parlar del festival Flick, que us dèiem que abans de marxar publicitat en parlarem, a veure si ens dona temps en el transcurs del dia d'avui. Però és que abans, deixeu-me plantejar-vos, a veure, aquest fet que diria que malauradament ens passa a tots bastant sovint. Us ha passat mai això d'agafar el mòbil per contestar un WhatsApp i sense donar-vos-en, posar-vos més d'una hora enganxadíssims a la pantalla? O us en dic una altra? O mirar el mòbil abans d'anar a dormir i despertar-vos l'endemà amb el mòbil encara doncs, enganxat al vostre cos, a les mans, que no saps ben bé el que ha passat. Doncs què tenen les pantalles dels mòbils que fan o que no puguem deixar de mirar-les? O també ens plantegem, fins i tot, les pantalles creen addicció, se n'ha parlat molt aquests dies. Ens hem de preocupar? Hi ha algunes recomanacions per evitar-ho, això ho volem remarcar-ho i ho volem saber. I és per això que tot seguit parlarem aquí a Fabricació Pròpia de l'addicció a les pantalles amb l'Helena Ojando, que és professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna. Què tal? Com estàs, Helena?
Hola, Mercè. Moltes gràcies per convidar-me, com sempre. Eh?
Benvinguda, benvinguda novament aquí al Fabricació Pròpia. És, el plaer és nostre. Mira, per començar, Helena, és real, perquè clar, és que ara es passa a parlar moltíssim, no? Però és real, des del teu punt de vista, aquesta addicció, o sigui, que les pantalles poden arribar a crear addicció?
Aviam, l'addicció a les pantalles podríem dir que no és un terme amb una base científica com a tal, no? L'addicció a les pantalles. Però sí que és un terme que utilitzem popularment i que es podria arribar a entendre com aquesta manca de control, aquesta manca d'autoregulació del temps que dediquem al davant de la pantalla, no? Entenem que les pantalles poden ser tot. Poden ser des de la pantalla del telèfon mòbil, a la pantalla d'una tauleta, a la d'un ordinador, a la de la tele... O sigui, al final estem totalment estem envoltats de pantalles, no? Tot i que normalment quan ens referim a l'addicció fem referència al que és el telèfon mòbil, no? Que és el que portem tot el dia a sobre.
Enganxat, no? Que dèiem, Helena.
I estem totalment, sí, enganxats.
Però avui també et volíem preguntar, aquesta manca d'autocontrol, o dit d'una altra manera, d'autoregulació, això també es pot veure des de les aules? Us ho esteu veient, vosaltres, des de Blanquerna?
I tant, i tant. En aquest cas, estaríem parlant d'estudiants universitaris.
Clar.
Per tant, estaríem parlant d'una franja d'edat, doncs, aproximada, Doncs, dels 18 cap als 20 i pocs en endavant, no? Doncs aquests estudiants sí que ells mateixos els reconeixen. Jo, de vegades, els hi he preguntat directament, no? Els hi pregunto, perquè els veig... I sí, sí, et reconeixen, doncs, que moltes vegades tenen la necessitat de mirar, no?, al mòbil, si els ha arribat una notificació, si els han respost alguna cosa que havien preguntat al grup de WhatsApp o a les xarxes socials, que ara també, doncs, no?, sigui Instagram, sigui TikTok, si els ha arribat i es perden alguna cosa d'última hora. No hem arribat a observar casos de nomofòbia, no? Aquests casos en els que hi ha aquesta manca d'autoregulació s'eleva a una situació, no?, de descontrol i que també ja podríem arribar fins i tot a qüestions de salut mental, no? Però sí que necessitem tindre el mòbil molt a prop.
Això és això, s'ha creat com aquesta necessitat, no?, de tenir controlat tota l'estona on tens el mòbil. Però deixa'm preguntar-te, perquè a finals de gener sobretot coneixíem per part del govern català aquesta prohibició, no?, d'utilitzar mòbils a infantil i primària a les escoles públiques de cara, això sí, de cara al curs que ve, Helena. Creus tu que... És que se n'ha parlat també molt, però volem saber la teva opinió respecte a aquest punt. Creus que amb la prohibició dels mòbils a les aules això es podrà solucionar? O sigui, és la solució?
No crec que passi per la prohibició. De fet, fins i tot pot passar fins i tot l'efecte contrari, no? És a dir, si molts cops no en parlem o reprimim l'ús o no es tracta, pot passar que provoqui fora de l'horari lectiu un ús encara més abusiu. Podria passar, tot i que està per saber, perquè com tu dies, encara no hem pogut documentar els efectes de tot plegat, no? En qualsevol cas, crec que l'autoregulació ha de passar més per un procés educatiu, sigui des de l'escola, sigui des de les famílies, i que es pugui acompanyar i que sigui gradual, no? Cada cop, el que sabem és que cada cop els infants tenen mòbil molt més aviat, no? I se'ls hi facilita des de casa. Llavors, això tampoc no podem romandre aliens a aquests fets, no? Hem de fer front i poder trobar la manera de poder ajudar-los des de, pues, tenint més, pues, el pensament crític, fent reflexió, però no crec que passi per la prohibició.
En aquest sentit, què recomanaries tu, Helena, sobretot aquelles famílies que ens estiguin escoltant, per exemple, no?, respecte a aquest tema?
En primer lloc, jo crec que una cosa que hem de fer els adults és no ser contradictoris amb els missatges que donem i amb allò que fem, no? Molts cops nosaltres hem de ser referents i, per tant, la nostra conducta també ha de ser un exemple d'allò que diem.
És que som com un mirall, no?, per
totalment.
Ells. Llavors... Totalment. Sí, nosaltres som els primers, no, Helena?
No facis el mòbil, o ara no el mires, però en canvi doncs estem asseguts a la taula i tots i cadascú amb el seu mòbil. Doncs no enviem aquests missatges contradictoris. Per tant, hem d'establir també, quan establim unes normes, nosaltres hem de ser conscients de que formem part, no?, d'aquestes normes. Per tant, amb això ja d'entrada. I després també doncs, que de les mateixes famílies es pugui establir doncs, un temps d'ús... arribar a acords, poder pactar, no? Fins i tot també doncs, en funció de l'edat, dels interessos, de les necessitats, perquè això tampoc és una ciència certa, no? No perquè tingui 12 anys només, sinó que també depèn d'aquella persona, no? D'aquell adolescent, del nivell de responsabilitat, de com, quin acompanyament li has fet. Llavors cal que penses que no tots són iguals, cadascú pot reaccionar d'una manera i cadascú pot tindre necessitat a unes atencions diferents, no? El que sí que hem de fer és estar molt alerta, no? I estar molt alerta també de conductes que pensem que poden ser no saludables. I insistir molt en això.
Clar, ara que ho deies, això, no? Que hem d'estar alerta. Quin seria, no? Quins podrien ser aquests signes d'alerta que hem d'estar molt al cas?
Mira, avui en dia, com he dit abans, cada cop tenen mòbil, telèfon mòbil, en edats més temprans.
És que quina, Helena, jo...
Sí, et quedaries la millor sorpresa. A veure, jo als meus estudiants sempre els pregunto el primer dia de classe quan va ser el primer cop que van tindre mòbil, sí. I cada cop va baixant. I aquest any m'he trobat que els meus estudiants, que ara en tenen 18, han començat més o menys, ja et dic, entre 18 i sí. Endavant, van començar amb els 12. Però jo crec que això ara estiria... una
amb
miqueta...
els 12 anys.
Sí, jo diria que potser ens podem trobar amb alumnes de 10 o 11 anys que puguen tenir mòbil.
Clar, deixa'm també fer una menció aquí, perquè una cosa, clar, una cosa és tenir mòbil, l'altra no, perquè es tenen com aquests mòbils, diguéssim, amb diverses aplicacions, no? Perquè fins i tot hi ha nens que tenen mòbil sense... bueno, amb lo just, no? Per poder rebre trucades i fer trucades, i per poder estar localitzats.
Exacte.
Que jo crec que als pares això a vegades també els hi va bé, per saber on són, no? Vull dir, no sé com ho veus,
sí,
tu, això.
Sí, hi ha com també per part de les famílies aquesta preocupació que el mòbil doncs sembla que desangoixa, no?, el fet de saber. Però, com tu deies, clar, no és el fet només de tindre el telèfon mòbil, sinó és el fet d'estar connectats, no?, a una xarxa.
A una realitat, no?
A una realitat. A més, doncs, poder fins i tot fer-se perfils o consumir una sèrie de continguts que potser no són apropiats o no són adients en aquell moment, per això és tan important que hi puguem estar al darrere. Com et deia abans, per exemple, doncs, aquests que comencen
aquests
a tenir...
signes, no?
Sí, exacte. Amb els 12 i 13 anys que comencen a tenir perfils de xarxes socials i que, malauradament, moltes vegades han d'aprendre per assaig i error, no? Doncs aquí seria important que poguéssim fer nosaltres, no? Poguéssim prevenir-los dels riscos o amenaces que es podrien trobar i també del cuidado i també del comportament i la conducta que ells han de tenir a la xarxa, no? Envers els altres, no només estar alerta del que pot passar, sinó també saber comportar-me. I pel que fa als signes d'alerta, així en resum podríem englobar-los com en tres blocs, per dir-te, no? Pues un seria el temps que dediquem, per tant, aquí autorregular i acompanyar-los i pactar i acordar quin temps podem dedicar. Per una altra banda, també molt important, quines pàgines, quines xarxes, quines webs consultem i on participem, on som presents. I per últim, també, com et deia abans, el tema del comportament ha estat vigilant molt si estan abandonant algun tipus d'afició que tenien abans, si s'aïllen, si veiem doncs, que tenen reaccions que no són habituals, no? I estats així anímics diferents, doncs això també ens podria donar pistes.
Fixa't, tu que ara t'estàs escoltant atentament, Helena. Estem parlant amb l'Helena Ojando, que és professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i pensava... ostres, dos de tres ens ho podríem aplicar també als adults, eh?
I tant, segur. Per això et deia que vull insistir perquè... molt amb l'exemple que nosaltres també donem.
No? De dir, a veure, ara mateix, quin és el meu grau d'addicció amb el mòbil? O sigui, tu ara deies, no? Si abandonem aficions, si observem fins i tot que estem més aïllats, no? O fins i tot la nostra pròpia personalitat, si canviem, no? A la manera de la nostra conducta. Uh-huh. Això són evidències que nosaltres, com tu deies, no? Amb aquest efecte mirall, ens ho hem de fer mirar. Primer els adults.
Així és.
I després, no? I sobretot el temps que dediquem.
Així és. I a vegades no som conscients, tot i que de vegades els mòbils sí que ens recorden, no?, el temps d'ús que hem fet aquella setmana i fins i tot ens fan comparatives de setmana a setmana. Sí. I tenim dades, però de vegades quan veiem el nombre d'hores ens sorprèn. Em sorprèn, perquè dius, com he pogut estar? Tanta estona, no? I aquí sí que és quan cal prendre consciència. Primer, prendre consciència. A partir d'aquí, doncs, intentar buscar alternatives i solucions.
Fixa't tu, i deixa'm comentar-te, perdona, Helena, aprofitant, és que és molt interessant el tema que ens has portat, però llegir aquesta setmana en relació amb el mobile, no? Llegir un article que deia que fins i tot quan una persona adulta, no? Que en principi ja tens aquest raonament i pots aquest criteri de dir, bueno, és que estic prou enganxat amb el mòbil, haig de deixar-lo, ells et proposaven, per poder-ho deixar, veure-ho com una recompensa. I jo això... Mira, ara m'hi has fet caure i t'ho volia comentar. Saps? De dir, bueno, tu primer fes les teves coses, com, no?, les teves tasques del dia a dia, i quan les hagis fet, llavors sí que podràs consultar. Però això és com un repte que et marques tu. Això
també
és bo?
Pot tindre, jo crec que també això pot tindre un efecte negatiu, no? Després, perquè podem fer una associació directa entre tenir el mòbil, no?, i amb aquesta recompensa que tu deies, no? I llavors tenir-ho i visualitzar i associar-ho només com arribar a la fi, no?, o a l'objectiu. I no es tracta d'això. Al final, el mòbil ha de ser un recurs més que nosaltres utilitzem per diverses coses, no? Per comunicar-nos, òbviament, però també per d'altres, si ens volem organitzar, perquè tenim unes aplicacions, per qüestions fins i tot d'activitat física, perquè també tenim unes altres aplicacions, de compra, etcètera, no? Al final, es tracta de que sigui un canal i un mitjà que ens faciliti, i no veure-ho tant com una recompensa, un reforçament positiu.
Mira, tornem ara, si et sembla, perquè ens queden 5 minuts a parlar, pel que dèiem abans, d'aquests signes d'alerta, no?, en els nostres infants. Les famílies haurien de poder vigilar l'ús que fan de les pantalles? T'ho preguntem, Helena, i també, si és així, quan comencem o com ho hauríem de poder fer?
Clar, sí, l'ideal seria poder acompanyar-los des de l'inici, ja des del principi de tot. Per exemple, si parlem de les edats més o menys que hem dit abans...
12-13 anys, no?
Sí, bueno, una miqueta abans sí. Jo crec que seria una miqueta abans quan comencen, eh? Però bueno, fins i tot abans de tenir un telèfon mòbil, no? Quan ens situem a cicle mitjà, per exemple, caldria poder-los ensenyar a navegar, també per les pàgines segures, vigilar quines són aquestes pàgines, establir unes normes de bon ús. Després pot ser continuar progressant al cicle superior i prenent consciència dels riscos que es poden trobar, de quina ha de ser la seva presència, el tema de la petjada digital, no? Quina ha de ser la seva conducta a la xarxa també, perquè al final és el que et deia abans, també hem de tenir una bona, no?, un bon comportament a la xarxa. I després, doncs, quan arriben a secundària, que ja en aquests casos sí que tenen ja el telèfon mòbil, reflexionar conjuntament amb ells sobre l'ús que poden fer, les conseqüències que pot tenir i reforçar al màxim la seva autonomia. Per això evitar al màxim, no?, aquest aprenentatge d'assaig-error, ser referents nosaltres també i que sigui progressiu.
Mira, ens queden ara, sí, 4 minuts. Rapidíssimament, ens agradaria preguntar-te també, sobretot, d'una banda, si des de l'escola, perquè també s'ha parlat molt, què es fa des de l'escola, no?, amb el tema mòbil, si es pot fer alguna cosa. I si em respons això, Helena, si ens queda temps, també preguntar-te, perquè jo m'he quedat amb el punt del concepte d'addicció, si creus que el tema d'addicció, creus que això té un final o, anirem a més.
Doncs, de l'escola, sí. Sí, i mira, ara que també... Bueno, el tema de la corresponsabilitat educativa, evidentment, família-escola. Però així, ràpidament, també aquest matí he tingut l'oportunitat d'anar al mobile i s'han presentat moltes experiències de bones pràctiques amb l'ús de les pantalles, i també ho volia destacar, no?, a la conversa amb tu, de dir, és que verdaderament ja se'ns obren moltes oportunitats, no? Per altra banda, sí que és veritat que això que em preguntaves del concepte d'addicció, si anirà més o menys, a veure, ja saps que jo sempre soc molt optimista, eh? Però sí que t'he de dir també, de reconèixer que segurament haurem de continuar batallant, perquè se'ns obren... Tenim una porta aquí immensa de noves tecnologies que el tenim al davant, que òbviament venen carregades d'oportunitats, però per una altra banda també segurament ens seran nous reptes que haurem de batallar, no? I es podran derivar nous riscos i amenaces, no? Com per exemple el tema de la intel·ligència artificial, que vam parlar l'altra vegada, entre d'altres. Per tant, jo et diria, sí, podem ser per una banda optimistes, però per una altra banda prudents també.
Prudents davant de tot plegat. Sí. Ara sí que per acabar, les empreses tecnològiques, ara que has dit que aquest matí has passat, què t'ha semblat per ser al mobile?
Doncs, a veure, com sempre, no, surts...
Com surts? Aquesta surs és la pregunta.
Al·lucinada. No? I dius, ostres, on arribarem, no?
És immens, no, és immens, te l'acabes, no?
No, no te l'acabes. Ja et dic, jo és que tampoc he pogut... M'han faltat hores, sí. M'han faltat moltes hores.
Sí.
Però així, només entrar, ja la magnitud és...
T'impressiona.
Bueno, totalment.
Empreses tecnològiques, elles tampoc s'aturaran, ara no. Que parlaves de la intel·ligència artificial, Helena.
No, aquesta és segur. I a més, els algoritmes cada cop són més precisos, és al·lucinant la manera com quan tu entres a la xarxa, com et detecten les dades, la petjada que anem deixant, saben fins i tot què ens agrada, què no ens agrada, quins vídeos veiem fins al final, quins no, i es basen en totes aquestes dades, i llavors, clar, evidentment, acabem consumint, no?, d'alguna manera, aquells continguts que volen que acabem consumint. I això, doncs, evidentment, no s'aturarà. Hem d'estar molt atents per veure quins són els beneficis, però també per protegir-nos.
Per protegir-nos, importantíssim, també. Primer nosaltres també hem de començar, perquè si no, no podem estar claríssim, com tu deies, Helena, donar exemple, doncs, als nostres nens. Com sempre, un plaer. Jo m'ho he de deixar aquí.
Igualment, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Mercè.
Torna aviat Helena Ojando, professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna, que hi ha molta feina per fer, sí. I vosaltres ens ajudeu cada setmana des de Blanquerna. Fem una petita aturada per posar-nos al dia amb els principals titulars que ens el dona la Sandra Gómez, i a la tornada, interessant el cacau meravellau que ens arriba avui per part de l'actor Pablo Capuz, que ens parlarà de la minissèrie que s'acaba d'estrenar a Televisió Espanyola. Es diu Los Mil Días de Allende. En parlarem amb el Pablo després d'escoltar la Sandra i més Fabricació Pròpia. Fins ara.